Bon dia i bona hora, són les 8 en punt. 5 minuts més. Encetem nova setmana, avui és dilluns 9 d'octubre del 2023, cel novament completament serè, fresqueta matinal, però atenció, temperatures de finals d'agost a les hores centrals del dia.
5 minuts més, amb Joel Tallant i Aniol Puigvert.
Què tal, Aniol Puigvert? Com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel Tallant.
Anem a la previsió meteorològica, però abans les temperatures del dia.
Doncs temperatures fresquetes a primera hora del matí. Tenim 5 graus a Vall de Núria, 9 graus a Das, 10 a Ripoll i a Ribes de Freser, 11 graus a la Vall d'en Bas i a Mieres, 12 a Olot, 13 graus a Sant Feliu de Pallerols i a Vic, 15 a Castellfollit de la Roca i a Santa Pau, 16 graus a Girona i a Figueres, 17 a Anglès i a Roses i 18 graus a Banyoles.
Previsió del temps, Dani Ramírez.
Comencem aquesta segona setmana d'octubre amb calor, fresca de nit. Això sí, les nits són de finals de setembre, però de dia pràcticament finals d'agost. Tornarem a ratllar avui els 30 graus en els punts més càlids de Girona, cap a la Baixa Garrotxa, Pla de l'Estany, Gironès, punts interiors de l'Alt Empordà. Es poden superar aquests 30, 31 o fins i tot 32 graus durant la tarda. Tot això amb sol, tot i que al matí pot haver bancs de boira, boirina, mala visibilitat i a prop de la costa alguns núvols baixos. Situació marcada, doncs, per unes temperatures encara 6 graus per sobre la mitjana. Continua així també demà, dimarts, dimecres, dijous. Fins i tot divendres pot pujar encara més la temperatura, més valors a més llocs de 32 graus. I sempre amb anticicló, sempre amb bonança. Potser boires al matí, algun núvol baix a la costa i al prelitoral, bàsicament matinada o vespre, i en definitiva que el temps serà pràcticament estiuenc fins divendres. Dissabte es pot ennuvolar una mica. No descartem ja algun primer ruixat al vespre cap al Pirineu i possible canvi de temps entre diumenge i dilluns, per tant encara queda molt, però sembla que l'anticicló aniria marxant.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
És el moment de desgranar l'actualitat informativa del dia a l'antena dels 5 minuts més.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Una quinzena de mòbils requisats i dues expulsions. Aquest és el balanç del primer mes de la prohibició de l'ús dels telèfons mòbils d'alguns centres escolars de la comarca.
Els equips directius de l'Institut Montsecopa i el Bosc de la Coma es mostren satisfets amb les restriccions sobre els mòbils i asseguren que si tot segueix igual, és una mesura que seguirà present durant anys.
I què hi diuen els estudiants?
És com la tonteria més gran que he vist mai, perquè no som addictes al mòbil com es pensa la majoria de la gent, i el fem servir en... sí, quan l'hem de fer servir, no sempre.
Doncs en realitat, pels alumnes jo crec que estan malament, però amb els estudis jo crec que anirà molt bé, perquè ja que els alumnes entre classes agafàvem els mòbils i no estàvem tant pels estudis. Jo, en el meu cas, he vist molt de canvi en els estudis, perquè l'any passat no feia ni cas, i aquest any jo crec que amb el mòbil, sense mòbil, ja ho faig millor.
Bé, doncs opinions per tots els gustos. A Santa Pau, la llar d'infants comença el curs amb pocs nens, però amb bones sensacions.
Tant des del centre educatiu com des de l'Ajuntament no preveuen un augment d'alumnes en els següents cursos, però valoren positivament el fet de poder inscriure a infants de 0 a través d'una prova pilot del Departament d'Educació. Aquest any hi ha 10 alumnes que es beneficien de tenir una llar d'infants al municipi.
Escoltem la directora de l'escola Joan Maragall, és la Montse Tarrés.
Estem molt satisfetes, tot l'equip, d'haver fet aquesta incorporació del grup d'IUI2 a l'escola. Ens sembla que fa que el projecte encara es consolidi més i de moment la vivència està sent molt positiva. Sembla que les famílies estan contentes.
Al Ripollès, l'Escola Comarcal de Música enceta un nou curs amb una previsió de matriculacions optimista similar a les de l'any passat. Enguany el centre vol continuar consolidant la seva aposta musical amb una àmplia oferta formativa. En Jordi Pau és el director de l'Escola Comarcal de Música del Ripollès.
Després de 8 anys ja fem el grau elemental, que són 4-5 anys, depenent de la disponibilitat dels alumnes, de si treballen molt, si no, normalment són 5 anys. Vale? I on es fa aprofundiment amb la part teòrica, teòrica i pràctica de l'instrument, mica tot.
Avui parlarem d'educació àmpliament a la primera part del nostre informatiu, però també ens centrarem en la gent gran. I és que cada cop hi ha més gent gran que, a més, viu sola a causa de diversos motius. Les entitats socials i el Consorci de Benestar Social, que atén precisament a col·lectius de la tercera edat, diuen que falten recursos i que el paper de les xarxes comunitàries és vital per detectar anomalies.
De vegades vius envoltat de gent i et sents molt sol, no? Per tant, la soledat no va lligada a aquest viure sol. Ho entenem malament, de vegades, eh? Podem estar molt envoltats de gent i estar molt sols, realment, a nivell personal.
I tant que sí, és la Sílvia Gallart, és coordinadora de Creu Roja a Ripoll. I a Ripoll ens quedem perquè l'Ajuntament ha decidit tapiar un pis del carrer Sant Jaume que havia estat ocupat des de feia mesos.
Amb la marxa de la persona que l'ocupava, el consistori ha volgut actuar amb rapidesa i tancar-lo per evitar més ocupacions. L'inquilí tenia dos gossos que havia abandonat. Aquests es van escapar i la policia local els interceptà per portar-los al veterinari.
La Sílvia Oriols és l'alcaldessa de Ripoll.
Hauria estat molt més complicat si doncs hi haguessin hagut els ocupes a dins, no? Perquè llavors sí que has d'entrar en un procés judicial i tot plegat es complica. Però com que era el bloc abandonat i només hi havia els dos animals, que en aquest cas ja havien sortit al carrer, es van poder actuar ràpid i tapiar l'edifici per evitar noves ocupacions. És una mica el risc, no?, de tenir tants habitatges degradats i tants habitatges buits al centre de la nostra vila.
I a matèria esportiva... El Club Patinatge Artístic Olot atribueix el Campionat del Món a la unió de tots els integrants del club.
Em sembla que tots plegats som capaços de veure el que som capaços de fer junts. Perquè, no, és dir, en Ricard, l'Ester, les entrenadores, els monitores, tots plegats remen cap a una direcció.
Aquest cap de setmana s'ha fet la recepció oficial a l'Ajuntament d'Olot del CPA Olot. L'entrenadora Esther Fàbrega també ha reconegut que la mala actuació al Campionat d'Espanya els va donar més forces. I en futbol, un gol a última hora de Moja Xabuna fa justícia a l'estadi municipal d'Olot.
La Unió Esportiva Olot acaba guanyant un partit en què havia estat molt superior al Badalona. Els últims continuen fent un ple de victòries a casa, 3-3, i se situen segons a la classificació, a 2 punts del líder, l'Hospitalet.
I la Vall de Núria ha tornat a vibrar amb una nova edició de l'Olla, una de les curses de muntanya més importants i emblemàtiques que celebren a Catalunya.
Robert Meó i Núria Gil s'han emportat la victòria de la 16a edició.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Entrem en matèria. Una 15a de mòbils requisats i 2 expulsions és el balanç del primer mes de la prohibició de l'ús dels telèfons mòbils a alguns centres escolars de la Garrotxa. En aquest sentit, els equips directius de l'Institut Montsecopa i del Bosc de la Coma es mostren satisfets amb les restriccions sobre els mòbils i asseguren que si tot segueix igual és una mesura que seguirà present durant molts anys, Daniel.
Durant aquest estiu, alguns centres escolars de la comarca van decidir enfortir les mesures sobre l'ús dels telèfons mòbils tant a dins les aules com en tot el recinte. Per una banda, el de la Coma i el Montsecopa van decidir prohibir-los en tot el recinte i, per altra, el Garrotxa, que va donar una mica més de llibertat als seus estudiants, permetent que el poguessin utilitzar fora de les aules. Després d'un mes de l'inici dels cursos, la valoració és positiva per part dels centres. Ho explica el director de l'Institut Montsecopa, Càndid Sampere.
I els alumnes, que segurament són és més... És que, d'alguna manera, podrien ser més reacis a aquesta mesura, la veritat és que no hem tingut ningú comentari, ningú acte així de... una mica d'entre cometes d'indisciplina, com dient. Com és que... No, al contrari, tothom ha vingut aquí sabent que aquesta era la realitat d'aquest curs, i jo crec que al final, quan fem el final de curs, quan fem la reflexió final, jo crec que tothom dirà que vull pensar que ha sigut una mesura encertada.
En aquestes primeres setmanes, el balanç és el següent. En el Montsecopa s'han expulsat a 2 alumnes per utilitzar el telèfon mòbil i no facilitar-lo al professorat quan tocava, i al Bosc de la Coma s'han requisat 15a de dispositius mòbils. Entre els estudiants hi ha diferents punts de vista referent a les restriccions de l'ús dels telèfons mòbils. En parla una de les estudiants de batxillerat, Coralí Jou, i una alumna de tercer d'ESO, l'Abril Raya.
Que és com la tonteria més gran que he vist mai, perquè no som addictes al mòbil com es pensa la majoria de la gent, i el fem servir en... Sí, quan l'hem de fer servir, no sempre.
Doncs en realitat, pels alumnes jo crec que estan malament, però amb els estudis jo crec que anirà molt bé, perquè ja que els alumnes entre classes agafaran els mòbils i no estaven tant pels estudis. Jo, en el meu cas, he vist molt de canvi en els estudis, perquè l'any passat no feia ni cas, i aquest any jo crec que amb el mòbil, sense mòbil, ja ho fa millor.
Des de l'Ajuntament d'Olot consideren que és una bona mesura per aconseguir una major socialització entre els joves i no dependre tant dels telèfons mòbils. Tot i això, segons el regidor d'Educació, Josep Quintana, respecta la decisió de cada centre.
Això, l'autonomia dels centres directius, és cadascú ha decidit el que creu que és millor per cada centre. En aquest cas, a nivell, diguéssim, per nostre malament no ho veiem. Em sembla que és el tema dels mòbils amb els joves, és un tema que preocupa les famílies i preocupa a tothom, perquè és una eina nova que hem d'aprendre també a gestionar-la, i amb els nanos amb el seu procés d'educació també han d'aprendre a gestionar aquesta eina, igual que els adults.
Per incentivar una major socialització entre els estudiants, des del Bosc de la Coma integraran la figura d'un dinamitzador a les hores d'esbaix.
A Santa Pau, la llar d'infants comença el curs amb pocs nens, però amb bones sensacions. Tant des del centre educatiu com des del consistori no preveuen un augment d'alumnes en els següents cursos, però valoren positivament el fet de poder inscriure infants d'I0 a través d'una prova pilot del Departament d'Educació.
Aquest any hi ha 10 alumnes que es beneficien de tenir una llar d'infants al municipi.
Informa Pere Ubach.
Aquest ha estat el primer any en què l'Escola Bressol de Santa Pau s'adhereix a l'Escola Joan Maragall. Fins ara, la llar d'infants del municipi tenia capacitat per acollir entre 25 i 30 alumnes. El cert és que la majoria d'aquestes places no s'ocupaven i això provocava pèrdues econòmiques importants a l'Ajuntament. Per tal de revertir la situació, des del consistori van sol·licitar poder participar en una prova pilot del Departament d'Educació. Ara, doncs, la llar d'infants s'ha convertit en una llar d'infants rural i passa a ser gestionada per la Generalitat en lloc de per l'Ajuntament, que aporta només el 15% del finançament. L'alcaldessa de Santa Pau és Cris Capó.
Això farà que tot el poble de Santa Pau tingui un estalvi econòmic, perquè teníem unes pèrdues molt grans amb la llar, i per tant estem molt contents de que aquesta solució hagi ajudat tant a l'economia, no, del nostre poble, com a no deixar mai d'oferir un servei que pensam que és molt important pel futur dels pobles i sobretot dels pobles petits.
Amb el canvi de model de llar d'infants a llar d'infants rural, els infants de I0 també podran ser escolaritzats a Santa Pau i quan compleixin un any entraran a I1. Actualment són 2 els nadons que formen el grup de I0 i 8 nens i nenes més que estan repartits entre els grups I1 i I2 que té l'escola. La directora de l'escola, Joan Maragall, és Montse Tarrés.
Estem molt satisfetes, tot l'equip, d'haver fet aquesta incorporació del grup d'IUI2 a l'escola. Ens sembla que, bueno, fa que el projecte encara es consolidi més, i de moment la vivència està sent molt positiva. Sembla que les famílies estan contentes. Hem anat fent reajustaments de coses que potser trobaven a faltar respecte, bueno, la manera de funcionar d'abans, i ho hem incorporat al nostre dia, i la veritat és que estem bé.
Cal tenir en compte que s'espera que l'any que ve la llar d'infants de Santa Pau tingui menys alumnes que aquest curs, ja que Mieres obrirà una llar d'infants al municipi.
I l'Escola Comarcal de Música del Ripollès enceta un nou curs amb una previsió de matriculacions optimista similar a la de l'any passat.
Enguany el centre vol continuar consolidant la seva aposta musical amb una àmplia oferta formativa i diverses especialitats que s'adapten a les necessitats i preferències de l'alumnat. Un dels objectius principals també és retenir els joves d'entre 14 i 17 anys.
Informa Judit Lechon.
Comença el curs a l'Escola Comarcal de Música del Ripollès i ho fa amb un nombre d'inscrits similar al de l'any passat, quan el període va tancar amb 320 matriculats. Els alumnes de 4 a 5 anys tenen les classes gratuïtes i el centre ofereix bonificacions a la resta si ho necessiten. Pel que fa a l'oferta formativa, els cicles es divideixen en els graus preparatori, elemental, professional i la secció a mida per a aquelles persones que volen aprendre a tocar un instrument concret. La direcció de l'escola manifesta la dificultat d'arrelar alumnes de certes edats, centrades principalment en l'adolescència. Jordi Pau és el director de l'Escola Comarcal de Música del Ripollès.
I després de 8 anys ja fem el grau elemental, que són 4 o 5 anys, depenent de la disponibilitat dels alumnes, de si treballen molt, si no, normalment són 5 anys. Vale? I on es fa aprofundiment amb la part teòrica, teòrica i pràctica de l'instrument, una mica tot. A partir d'aquest curs entraríem al grau professional, que és on, evidentment, la piràmide se'ns fa petita, i a vegades tenim gent i a vegades no. També molt val a dir que molts alumnes, quan arriben a aquest punt, també són nanos que se'n van estudiar fora, per això també ens costa mantenir gent
gent de 16, 17, 15, 14, perquè ens marxen.
Els interessats poden escollir entre un ampli ventall d'instruments per aprendre.
Florenç i Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenç i Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Fins ara parlàvem dels estudiants, parlàvem dels més joves, ara parlem de la gent gran, perquè cada cop hi ha més gent gran que viu sola a causa de diversos factors. El Ripollès, les entitats socials i el Consorci de Benestar Social, que tenen precisament persones de la tercera edat, diuen que falten recursos i que el paper de les xarxes comunitàries és vital per detectar determinades anomalies. La crònica de Guido Sengerote.
Molts cops la gent associa la soledat de la gent gran amb una persona d'edat avançada que viu sola en un pis. Des de les entitats, a banda d'ajudar les persones en aquesta situació, es vol donar valor a les aportacions que puguin fer a la societat, que són moltes, i també que la pròpia societat prengui consciència que la problemàtica va molt més enllà. Sílvia Gallart és la coordinadora de Creu Roja Ripoll.
De vegades vius envoltat de gent i et sents molt sol, no? Per tant, la soledat no va lligada a aquest viure sol. Ho entenem malament de vegades, eh? Podem estar molt envoltats de gent i estar molt sols realment a nivell personal. Llavors, aquí és on volem incidir nosaltres, no? Encara que visquis en comunitat, doncs que no et sentis sol dintre d'aquesta comunitat, que mantinguis els teus llaços, que mantinguis les teves aficions, tot enfocat sempre des d'aquest punt personal, no?
Creu Roja Ripoll atén una quarantena de persones amb trucades telefòniques, acompanya gent gran als centres hospitalaris o treu a passejar els residents de geriàtrics amb voluntaris.
Ens quedem a Ripoll. Perquè l'Ajuntament ha decidit tapiar un pis del carrer Sant Jaume que havia estat ocupat des de feia mesos.
Amb la marxa de la persona que l'ocupava, el consistori ha volgut actuar amb rapidesa i tancar-lo per evitar més ocupacions. L'inquilí tenia dos gossos que havia abandonat. Aquests es van escapar i la policia local els va interceptar per portar-los al veterinari.
Pol Balcells.
Un pis del carrer Sant Jaume de Ripoll, concretament a l'edifici número 6, ha quedat tapiat després d'una ocupació il·legal. Des de feia mesos es tenia constància de la presència de possibles ocupants en l'immoble de la titularitat privada. Fins i tot hi havia dos gossos abandonats que es van escapar i van ser interceptats per la policia local, que els va traslladar al veterinari. Després d'aquest incident i amb la certesa de que ja no hi havia ningú al pis, el consistori va donar l'ordre de tapiar-lo per evitar que torni a ser ocupat. Sílvia Uriols és la batllessa de Ripoll.
Hagués estat molt més complicat si doncs, hi haguessin hagut els ocupes a dins, no? Perquè llavors sí que has d'entrar en un procés judicial i tot plegat es complica, però com que era el bloc abandonat i només hi havia els dos animals que en aquest cas ja havien sortit al carrer, es van poder actuar ràpid i tapiar l'edifici per evitar noves ocupacions. És una mica el risc, no?, de tenir tants habitatges degradats i tants habitatges buits al centre de la nostra vila.
La persona que va ocupar l'immoble va deixar els gossos abandonats a dins i va marxar. D'aquesta manera s'ha pogut oferir als animals l'atenció necessària i tapiar el pis. Tal com ha detallat la batllessa, a Ripoll hi ha un nombre considerable d'habitatges buits. D'aquí que les polítiques en aquest àmbit continuïn sent una prioritat per a l'equip de govern.
Esquerra Republicana obre la porta del govern comarcal del Ripollès a Junts i prospera la moció de censura a Ripoll.
Tot i que la portaveu dels republicans admet que les relacions amb els juntaires no passen pels millors moments, creuen que a la capital hi cal un canvi com més aviat millor i volen refer ponts.
Jordi Altesa.
Esquerra admet ara que el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Ripoll van lligats. Uns vasos comunicants que farien que si Junts pacta una moció per Ripoll se li obrissin les portes del govern comarcal. Tot i això, els mateixos republicans entenen que hi hagi un problema de confiança per part de Junts i admeten també que la relació ara no és tan bona. Ho explica Chantal Pérez, porteu d'Esquerra a Ripoll, al Comarca Informatiu de Televisió del Ripollès.
Tenc que hi pot haver aquest problema de confiança i això també és una cosa que hem parlat amb Junts, perquè...
A veure... Poc.
No, parlem menys que parlàvem abans, però parlem. I per què parlem? Perquè abans teníem bona relació, val? Llavors ara poder no la tenim tan bona, perquè evidentment el temps ha de ficar totes les coses al seu lloc, però és cert que la gran diferència entre aquest mandat i l'anterior, jo puc parlar de l'anterior, que és on hem estat, és que tots teníem diferents idees, però tots ens respectàvem.
Des d'Esquerra defensen que no van trencar el pacte amb Junts i creu que la foto i el comunicat de premsa que es van enviar van ser un error.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Sembla que no s'hagi aturat mai la fira. Són paraules del director de la Libres Liber de Besalú, Miquel Àngel Codés, en la represa de la mostra 3 anys després.
Prop de 70 editorials han parat a la vila aquest cap de setmana per celebrar el retorn d'un esdeveniment que fons del sector asseguren tenen marcat en el seu calendari.
El 2021, els organitzadors de la fira Libres Liber de Besalú van decidir no celebrar-la perquè no tenien les condicions de treball necessàries. Segons el director de la fira, Miquel Àngel Codés, aquesta no podria existir sense les subvencions de l'Ajuntament de Besalú, la Diputació de Girona i la Generalitat. El problema no era la quantitat de diners que rebien, sinó el poc temps que tenien per preparar la fira quan se'ls confirmava la subvenció. Ara assegura que l'Ajuntament de Besalú i la Diputació han respost favorablement i, tot i que la Generalitat encara no s'ha pronunciat, aquest any han pogut organitzar la fira en millors condicions que en altres ocasions.
Malauradament, la Generalitat, que ens dona un ajut important, això s'ha de dir, aquest tema de treballar el calendari, treballar els tempos, no s'han dirigit a nosaltres, sembla que no els interessa, i això és una cosa que estaria bé que s'ho repensessin, en el sentit que no beneficiaria només a Libres Liber, sinó a totes les entitats culturals de Catalunya.
Aquest any han participat al voltant de 70 editorials. Patrick San Pedro, de l'editorial Takatuka, per exemple, és un dels participants més veterans, ja que està present en totes les edicions, excepte la primera, i compara aquest esdeveniment amb la Diada de Sant Jordi. D'altra banda, la llibretera Clàudia Massacs destaca Besalú com un lloc idíl·lic per celebrar-hi una fira de llibre.
Petita gran Diada de Sant Jordi, sí. Jo crec que, bueno, després de Sant Jordi segurament és una de les fires més importants per nosaltres. L'esperàvem amb molt d'elit, amb moltes ganes, sí.
Tenim un gran ventall de llibres, llibres en català, llibres traduïts, i tant per totes les edats, i crec que és molt bona idea també en un lloc com Besalú, que és un lloc on pots passejar i hi ha diferents places, és com molt bon racó on construir tot això.
A més, aquest any els organitzadors de la Liberis Libera aposten per convertir la fira en un esdeveniment permanent al llarg de l'any. Per aconseguir-ho estan planejant oferir cursos en línia, tallers i trobades professionals que es presentaran durant l'últim trimestre d'aquest any.
Quan a l'exterior sents això, però el teu cap sents això, és que et veus bé. I quan et veus bé, tot va bé. I si a més t'emportes dues ulleres graduades de marca pel preu d'unes, et veuràs dues vegades bé. Només a Opticalia i Opticalia.com.
Més informació a Opticalia Olot, a la plaça Clarà.
Esports, el Club Patinatge Artístic Olot atribueix el Campionat del Món a la unió de tots els integrants del club.
Durant la recepció oficial a l'Ajuntament d'Olot, el seu president, Josep Segués, ha assegurat que l'èxit s'ha donat perquè patinadores, entrenadors i famílies han remat cap a una sola direcció. L'entrenadora Esther Fàbrega també ha reconegut que la mala actuació al Campionat d'Espanya els va donar més forces.
Guillem Guardiola.
Emoció, llàgrimes i molts aplaudiments durant la recepció oficial de l'Ajuntament d'Olot al Club Patinatge Artístic Olot pel Campionat del Món a Colòmbia fa ben pocs dies i també per la quarta posició de l'equip júnior a l'Europeu al mes de maig. El club ha destacat per sobre de tot la unió que s'ha viscut aquesta temporada després de la tercera posició al Campionat d'Espanya. El seu president, Josep Segués, ha admès que la clau de l'èxit ha estat fer-ho junts.
Em sembla que tots plegats som capaços de veure el que som capaços de fer junts. Perquè, no, és dir, en Ricard, les entrenadores, els monitores, tots plegats remen cap a una direcció.
L'entrenadora Esther Fàbrega ha agraït al coreògraf Ricard Planiol poder treballar les seves obres d'art i la capitana Magalí Feu ha assegurat que juntes són molt més fortes.
Com que ja esperàvem i confiàvem tant en això, la patacada va ser molt més forta, però alhora això ens va donar moltíssima força per arribar fins allà. Per això vam ser capaços de remar tant.
Diria que és de les temporades més dures que s'ha viscut, per no dir una de les més complicades. Però això també ha fet que la victòria que ens enduem a casa sigui més que merescuda.
Per la seva banda, l'alcalde Pep Berga ha confessat que quan va conèixer la decisió del club de participar al Mundial de Colòmbia sabia que havien pres la decisió correcta.
Tot i ser el 14è, amb el que probablement ha estat el Mundial més difícil de guanyar. I això crec que és una cosa que l'haureu de recordar totes les vostres vides, aquest club la recordarà sempre i ens heu ensenyat una nova manera de guanyar el Mundial aquest any que no esperàvem.
Les patinadores han rebut un obsequi per aquest reconeixement i han signat el llibre d'honor de la ciutat, tot i que per a moltes no era la primera vegada. Aquesta unió, precisament, entre les patinadores una mica més veteranes i les més novelles ha sigut un dels puntals al que el Club Patinatge Artístic Olot ha volgut fer referència per justificar el bonic final que ha tingut el compte d'aquesta temporada.
I aquest cap de setmana la Vall de Núria ha tornat a vibrar amb una nova edició de l'Olla de Núria, una de les curses de muntanya més importants i emblemàtiques que celebren el país.
Robert Quemo i Núria Gil s'han emportat la victòria de la 16a edició.
Roger Saladrigues.
El canià Robert Pacamoy i la reusenca Núria Gil han guanyat la 16a edició de la cursa de muntanya Olla de Núria. La prova ha estat molt igualada tant en la categoria masculina com en la femenina, ja que en tots dos casos el primer no ha aconseguit treure un avantatge de més de 30 segons en el segon classificat. En la categoria masculina, Pacamoy ha completat els 21 quilòmetres i 1.900 metres de desnivell positiu amb un temps de 2 hores, 12 minuts i 28 segons, quedant per davant d'Alain Santamaria, que ha estat el segon, i Miquel Corbera, que ha finalitzat tercer. En la femenina, Gil ha parat el cronòmetre en 2 hores, 46 minuts i 22 segons. Rosa Maria Lara ha pujat en el segon esgrau del podi i Noemí Bachón en el tercer. La prova ha destacat per ser la primera vegada que s'ha celebrat en temporada de tardor. Els organitzadors, la Unió Excursionista de Vic, va haver de canviar de dates a causa de les restriccions que va imposar el Parc Natural de les Capçaleres del Tri del Freser per protegir la perdiu blanca.
Quan a l'exterior sents això, però al teu cap sents això, és que et veus bé, i quan et veus bé, tot va bé. I si a més t'emportes dues ulleres graduades de marca pel preu d'unes, et veuràs dues vegades bé. Només a Opticalia i Opticalia.com.
Més informació a Opticalia Olot, a la plaça Clarà.
En el marc del pla Transformem Rodalies, Adif executarà obres de desdoblament de la línia R3 entre Parets del Vallès i la Garriga entre el 12 d'octubre i la segona quinzena de gener de 2024. Aquesta actuació comporta la interrupció de la circulació ferroviària entre ambdues estacions. Per garantir la mobilitat dels clients, Renfe estableix un servei alternatiu per carretera i reforçarà durant les hores punta el personal d'informació i atenció al client, així com la seguretat en les estacions del tram. Més informació als webs Rodalies de catalunya.cat, adif.es, renfe.com, al telèfon d'informació 900-410041 i a l'app de Rodalies de Catalunya. Adif, Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Doctor César Blasco, prestigiós especialista en ginecologia i obstetrícia amb més de 30 anys d'experiència. Disposa del millor equipament del moment i d'un servei d'alta qualitat mèdica. El doctor César Blasco us visita a Opgyn Olot, al carrer Panyó 6. Demaneu hora trucant al 600 33 83 82 o al 972 28 09 15. Opgyn Olot, la confiança de l'experiència.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpiolot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpiolot, notaràs els resultats.
Llimpiolot, ens hem traslladat a l'Avinguda Antoni Gaudí 31 d'Olot.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 100 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallà, Tenridaura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teissa-bus.com o al telèfon 972 26 0196. Teissa, som elèctrics, som futur.
Toyota Aura Motor, estarem presents a la Fira de Sant Lluc amb vehicles d'ocasió i quilòmetre zero. Vine a conèixer el nou Toyota 100% elèctric BZ4X, així com l'extensa gamma híbrida de Toyota. Vine a veure'ns aquest cap de setmana al Firalet d'Olot. T'hi esperem.
A la plaça Mercat d'Olot, la vinoteca Venda i Tast. Venda de vins, caves, licors i productes gourmet. Tast de vins, caves, licors i productes gourmet. La vinoteca Venda i Tast.
Arriba la setmana de la vulcanologia a Olot.
Del 15 al 22 d'octubre, vine a caminar pels volcans amb els comentaris d'experts. Escolta la xerrada de Joan Martí Molist per saber cap a on anirà la vulcanologia del futur o participa en els tallers familiars i les visites guiades que hem preparat des de l'Espai Cràter. Més informació i inscripcions a espaicrater.cat. No et perdis la tercera edició de la setmana de la vulcanologia Olot.
Clínica Dental Álvarez Carbonera. Cuidem la teva salut i el teu somriure. Som especialistes en totes les edats. Disposem de l'última tecnologia en radiologia digital i TAC 3D. Tractem males posicions amb ortodòncia invisible i Invisalign. A més, t'oferim servei d'estètica facial amb àcid hialurònic i Botox. Les nostres instal·lacions compten amb esterilització ultraviolada i compleixen tots els protocols anti-Covid. Demana hora trucant al 972-69-7790. Clínica Dental Álvarez Carbonera, al carrer Bisbal Lorenzana 3 d'Olot. Pàrquing gratuït a l'estació d'autobusos i al mercat d'Olot.
Amics oients, bon dia i bona hora. En punt, 8:45 del matí. 5 minuts més. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Si ara mateix us hi acabeu d'incorporar, avui estem a dilluns, el dia es diu 9 d'octubre del 2023. Una jornada que comença amb el cel totalment serè.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Avui és notícia la prohibició d'utilitzar el mòbil a les aules.
És com la tonteria més gran que he vist mai, perquè no som addictes al mòbil com es pensa la majoria de la gent, i el fem servir en... sí, quan l'hem de fer servir, no sempre.
Una quinzena de mòbils requisats i dues expulsions. Aquest és el balanç del primer mes de la prohibició de l'ús dels telèfons mòbils a alguns centres escolars de la Garrotxa.
Els equips directius de l'Institut Montsecopa i el Bosc de la Coma es mostren satisfets amb les restriccions sobre els mòbils, sí, i asseguren que si tot segueix igual és una mesura que seguirà present durant anys.
Escoltem precisament a Càndid Xamperes, el director de l'Institut Montsecopa.
Els alumnes que segurament són és més... és que d'alguna manera podrien ser més reacis a aquesta mesura. La veritat és que no hem tingut ningú comentari, ningun acte així de, una mica d'entre cometes, d'indisciplina, com dient, com és que... no, al contrari, tothom ha vingut aquí sabent que aquesta era la realitat d'aquest curs.
A Santa Pau, la llar d'infants comença el curs amb pocs nens, però amb bones sensacions.
Tant des del centre educatiu com des de l'Ajuntament no preveuen un augment d'alumnes en els següents cursos, però valoren positivament el fet de poder inscriure a infants d'0 a través d'una prova pilot del Departament d'Educació. Aquest any hi ha 10 alumnes que es beneficien de tenir una llar d'infants al municipi.
Escoltem precisament la directora de l'escola Joan Maragall, és la Montse Tarrés.
Estem molt satisfetes, tot l'equip, d'haver fet aquesta incorporació del grup d'IUI2 a l'escola. Ens sembla que, bueno, fa que el projecte encara es consolidi més.
L'Escola Comarcal de Música dels Ripollès enceta un nou curs amb una previsió de matriculacions optimistes similar a les de l'any passat.
Enguany el centre vol continuar consolidant la seva aposta musical amb una àmplia oferta formativa i diverses especialitats que s'adapten a les necessitats i preferències de l'alumnat. Un dels objectius principals també és retenir els joves d'entre 14 i 17 anys.
En Jordi Pau és director de l'Escola Comarcal de Música.
Després de 8 anys ja fem el grau elemental, que són 4-5 anys, depenent de la disponibilitat dels alumnes, de si treballen molt, si no, normalment són 5 anys, vale? I on es fa aprofundiment amb la part teòrica, teòrica i pràctica de l'instrument, millor tot.
I avui també pensem en la gent gran, perquè cada cop hi ha més persones grans que viuen soles a causa de diversos factors. Ho constaten les entitats socials del Ripollès, que diuen que falten recursos i que el paper de les xarxes comunitàries és vital per detectar anomalies.
De vegades vius envoltat de gent i et sents molt sol, no? Per tant, la soledat no va lligada a aquest viure sol. Ho entenem malament de vegades, eh? Podem estar molt envoltats de gent i estar molt sols realment a nivell personal.
Són paraules de la Sílvia Gallar, coordinadora de Creu Roja Ripoll. A Ripoll ens quedem perquè han decidit tapiar un pis del carrer Sant Jaume que havia estat ocupat des de feia mesos.
En la marxa de la persona que l'ocupava, el consistori ha volgut actuar amb rapidesa i tancar-lo per evitar més ocupacions. L'inquilí tenia dos gossos que havia abandonat. Aquests es van escapar i la policia local al els va interceptar per portar-los al veterinari.
L'alcaldessa de Ripoll és la Sílvia Orriols.
Hauria estat molt més complicat si doncs, hi haguessin hagut els ocupes a dins, no? Perquè llavors sí que has d'entrar en un procés judicial i tot plegat es complica, però com que era el bloc abandonat i només hi havia els dos animals, que en aquest cas ja havien sortit al carrer, es van poder actuar ràpid i tapiar l'edifici per evitar noves ocupacions. És una mica el risc, no?, de tenir tants habitatges degradats i tants habitatges buits al centre de la nostra vila.
Per cert, que Esquerra obre la porta del govern comarcal del Ripollès a Junts i prospera la moció de censura a Ripoll.
Tot i que la portaveu dels Republicans admet que les relacions amb els juntaires no passen pels millors moments, creuen que a la capital hi cal un canvi com més aviat millor i volen refer ponts.
Escoltem a la Chantal Pérez.
Tenc que hi pot haver aquest problema de confiança i això també és una cosa que hem parlat amb Junts perquè... Parlem menys que parlàvem abans, però parlem.
Sembla que no s'hagi aturat mai la fira. Són paraules del director de la Líbares Líber de Besalú, Miquel Àngel Codés, en la represa de la mostra.
Prop de 70 editorials han parat a la vila aquest cap de setmana per celebrar el retorn d'un esdeveniment que fons del sector asseguren tenen marcat en el seu calendari.
Les editorials contentes.
Petita gran dia de Sant Jordi, sí. Jo crec que, bueno, després de Sant Jordi segurament és una de les fires més importants per nosaltres. L'esperàvem amb molt d'elit, amb moltes ganes, sí.
Tenim un gran ventall de llibres, llibres en català, llibres traduïts i tant per totes les edats, i crec que és molt bona idea també un lloc com Besalú, que és un lloc on pots passejar i hi ha diferents places, és com un molt bon racó on construir tot això.
Aquesta és una setmana de fires. Arrenca la setmana de fires per excel·lència a les comarques de Girona. Una d'elles és la de Sant Lluc, que tindrà lloc aquest cap de setmana. Avui en parlarem amb l'organitzador de la Fira Ramadera, amb en Josep Maria Ginebreda, en uns instants. En esports, el Club Patinatge Artístic Olot atribueix el campionat al món a la unió de tots els integrants del club.
Durant la recepció oficial a l'Ajuntament d'Olot, el seu president, Josep Segués, ha assegurat que l'èxit s'ha donat perquè patinadores, entrenadors i famílies han remat cap a una sola direcció. L'entrenador Esther Fàbrega també ha reconegut que la mala actuació al Campionat d'Espanya els va donar més forces.
Com que ja esperàvem i confiàvem tant en això, la patacada va ser molt més forta, però alhora això ens va donar moltíssima força per arribar fins allà. Per això vam ser capaços de remar tant. Diria que és de les temporades més dures que s'ha viscut, per no dir una de les més complicades. Per això també ha fet que la victòria que ens enduem a casa sigui més que una escuda.
I en aquest segon tram de programa també us parlarem de la victòria per la mínima de la Unió Esportiva Olot. Traurem el cap a la Fira de la Bruixeria i també us expliquem que a la Vall de Núria han tornat a vibrar amb una nova edició de l'Olla de Núria, una de les curses de muntanya més importants i emblemàtiques que celebren al país.
Robert Queuà i Núria Gil s'han emportat la victòria de la 16a edició.
Vuit i 36.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
És el moment de donar un cop d'ull a l'actualitat de Catalunya, Espanya i el món. 50.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, a la manifestació de Societat Civil Catalana a Barcelona contra l'amnistia amb la presència del Partit Popular, Vox i Ciutadans.
Doncs sí, Aragonès la considera un fracàs i diu que això encara els dona més força per treballar per l'amnistia i l'autodeterminació.
Roben 70.000 euros a una dona de 86 anys fent-se passar per revisors del gas.
Els Mossos d'Esquadra han pogut desarticular el grup criminal que va cometre l'estafa.
D'altra banda, investiguen la mort d'un jove per l'explosió d'un aparell que carregava la tauleta de nit.
La Guàrdia Civil de Navarra investiga què ha passat amb l'aparell que ha explotat i ha provocat cremades greus a un home de 25 anys.
A la pàgina internacional, la guerra entre Hamas i Israel més viva que mai, més d'un miler de morts i incertesa pel centenar d'hostatges.
Israel ha recuperat posicions i hostatges, però encara hi ha més de 100 segrestats i Hezbollah ha entrat a l'ofensiva des del Líban.
Més de 2.400 morts i 9.000 ferits per una onada de terratrèmols a l'oest de l'Afganistan.
El terratrèmol amb epicentre a la província d'Herat ha tingut 4 rèpliques de magnituds entre 4,7 i 6,3.
I l'impacte climàtic del Mundial de Futbol del 2030, un format que augmenta l'escalfament global.
El desplaçament en avió del primer Mundial Intercontinental preocupa la comunitat científica, que reclama que es posi mesures per fer-lo més sostenible.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. TAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Temps ara per donar un cop d'ull a la previsió meteorològica, que continua a Niol sense canvis.
Doncs sí, tenim 6 graus a Vall de Núria, 9 graus a Das, 10 a Ripoll i a Ribes de Freser, 11 graus a la Vall d'en Bas i a Mieres, 12 a Olot, 13 graus a Sant Feliu de Pallerols i a Vic, 15 a Castellfollit de la Roca i a Santa Pau, 16 graus a Girona i a Figueres, 17 a Anglès i Roses i 18 graus a Banyoles.
Dani Ramírez.
Comencem aquesta segona setmana d'octubre amb calor, fresca de nit. Això sí, les nits són de finals de setembre, però de dia pràcticament finals d'agost. Tornarem a ratllar avui els 30 graus en els punts més càlids de Girona, cap a la Baixa Garrotxa, Pla de l'Estany, Gironès, punts interiors de l'Alt Empordà. Es poden superar aquests 30, 31, fins i tot 32 graus durant la tarda. Tot això amb sol, tot i que al matí pot haver bancs de boira, boirina amb la visibilitat i a prop de la costa alguns núvols baixos. Situació marcada, doncs, per unes temperatures encara 6 graus per sobre la mitjana. Continua així també demà, dimarts, dimecres, dijous. Fins i tot divendres pot pujar encara més la temperatura, més valors a més llocs de 32 graus. I sempre amb anticicló, sempre amb bonança. Potser boires al matí, algun núvol baix a la costa i al prelitoral, bàsicament matinada o vespre, i en definitiva que el temps serà pràcticament estiuenc fins divendres. Dissabte es pot ennuvolar una mica. No descartem ja algun primer ruixat al vespre cap al Pirineu i possible canvi de temps entre diumenge i dilluns, per tant encara queda molt, però sembla que l'anticicló aniria marxant.
Peixos Isma, dum-durum-durum, Peixos Isma, dum-durum-durum, Peixos Isma, dum-durum-durum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-91-52. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma! 5 minuts més!
Amb la tardor, arriba la Fira de Sant Lluc d'Olot més carregada d'activitats que mai. Al cap de setmana del 14 i 15 d'octubre podràs visitar la Fira Ramadera, el Mercat de Productors i l'Espai de Tasta per degustar els millors productes. La Fira del Vehicle d'Ocasió, el Mercat de Creadors de la Llera, la Fira del Dibuix i l'Espai d'Eficiència Energètica i Energies Renovables. Però això no és tot. Podràs participar en un escape room al carrer o amb més de 80 activitats per a tota la família que ocuparan el centre de la ciutat. T'esperem el 14 i el 15 d'octubre al centre de la ciutat per gaudir de la fira amb més història d'Olot. Trobaràs tota la programació a descobreixolot.cat. Avui esmorzem amb...
Avui esmorzem amb en Josep Maria Ginebreda, és l'organitzador de la Fira Ramadera, per saber com està el sector, per saber com es preparen per una de les setmanes més intenses per al col·lectiu.
Amb el suport de Tuiting.
Què tal, Josep Maria? Com estàs? Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Tot preparat ja per la Fira Ramadera prevista per aquest proper cap de setmana?
Doncs sí, sí. En principi, doncs, grans trets, doncs, està tot a punt. Sempre queden les coses, doncs, d'última hora. Però en principi, doncs, sí, sí, tot està a punt per anar, per enfocar aquesta, de més de 700 anys d'història, doncs, aquesta Fira Ramadera, doncs, que és molt important, que ha estat tan important que fins i tot ja l'ha dit que deien si no ens veiem abans per Sant Lluc a Olot. O sigui, que era un lloc, una fira d'obligat assistència.
No et demanaré com era la fira ara fa 700 anys, però el que sí et demanaré, Josep Maria, és que ens expliquis com ha canviat tot aquest món del tractat de bestiar, diguem-ne, en els últims 20 anys.
Bé, abans, doncs, les fires es feien precisament això, al final, doncs, perquè anaven els negociants i els particulars, doncs, a comprar el bestiar i se l'emportaven, doncs, cap a casa, i llavors es feien les extraccions comercials allà mateix. Ara, normalment, doncs, això, doncs, ja es fa, doncs, que el bestiar, doncs, ja va directament, doncs, a l'escorxador, va directament a l'explotació, si és per reposició. Sí que es poden fer alguns tractes, però el que és el bestiar en si, doncs, va diferent. I aquí el que hem introduït, doncs, a la fira aquesta de Sant Lluc és de que uns quants ramaders, doncs, ja tenen, doncs, venda directa, és a dir, que ja venen productes, doncs, ja sigui, doncs, els que tenen ports, doncs, com en Jordi Vilarràs i en Fermí Corobines, doncs, que venen directament, doncs, que tenen parada a la plaça Mercat, que, a més, tenen, per un costat, doncs, hi ha el corral, de bestiar a exposició i després ja tenen una caseta de venda directa doncs, al públic. O sigui que d'alguna manera és la transformació doncs, que hi ha hagut doncs, que molta gent, el sector ramader, doncs, ja té doncs, una comercialització doncs, establerta bé de venda directa, doncs bé ja normalment no sé, en algun carnissers doncs, que ja d'una manera regular doncs, estan consumint doncs, els productes perquè així també els consumidors tenen una regularitat i de la qualitat del subministre de la carn.
Anys enrere venien a la fira o anaven a les fires ramaderes els pagesos amb la intenció de vendre. Ara això no és tan així, segurament la venda va per altres canals. Compensa participar en una fira d'aquest tipus pensada només per l'exposició purament del producte quan ara mateix hi ha tantes altres maneres de promocionar-lo?
Bé, com deia, sí que hi ha una sèrie, uns quants ramaders, doncs, que ja tenen venda directa i per costat hi ha l'exposició del bestiar i per costat doncs, hi ha la venda. I, a més, doncs, donar-se a conèixer la comercialització, diguem-ho, o la publicitat doncs, que poden fer les seves explotacions. Hi ha gent doncs, que fa bestiar selecte, que llavors doncs, té contacte doncs, per tal doncs, de vendre la reposició de bestiar per comprar doncs, per toros o per reposició de vedelles. Doncs sí que compensa i normalment el sector, pensem que el sector agrícola i ramader són gent doncs, molt vocacionals i que d'alguna manera doncs, això fa que encara que sigui un sacrifici perquè s'ha de fer sarejament, han de portar, porta una sèrie de complicacions on la gent està animada a participar. Vull dir que d'alguna manera doncs, s'ha d'agrair doncs, aquest esforç que fan. També a l'Ajuntament doncs, que destina una partida important de diners doncs, per tal doncs, de fer front doncs, a aquesta fira, perquè pensem que la carpa doncs, val molts diners i que tot plegat doncs, costa calés, però que està disposat a fer-ho i pensem doncs, que, a més, el públic en general ho agraeix perquè és una manera de constatar doncs, també la diversitat doncs, que tenim a la Garrotxa i encara que el sector ramader no representi en xifres absolutes molt important, sí que ho és des del punt de vista mediambiental perquè aquest bestiar, la majoria de pastura, doncs, estan cuidant els boscos, els prats, el medi ambient, és a dir, que d'alguna manera per evitar incendis, d'alguna manera doncs, tenen una funció mediambiental ecològica molt, molt important, a part de l'econòmica.
Anys enrere, les fires de la Santa Teresa a Ripoll, la fira de Sant Lluc a Olot, la fira de Sant Narcís, la de Sant Martiria de Banyoles, era tot un recorregut que es feia des de la muntanya fins a la plana, arreu de les comarques de Girona, referent absolutament en el sector. Això es continua mantenint així, Josep Maria?
Sí, es continua mantenint i, de fet, com fer això amb les fires d'aquestes de tardor venen en funció doncs, de que quan el bestiar doncs, ja pel fred, que ara no fa tant, doncs, baixava, el bestiar havia de baixar de muntanya, era quan doncs, ja es feia la fira i la venda. Això encara es continua mantinguent, tant és així que se solapen doncs, moltes fires, el dia 15 doncs, és Santa Teresa a Ripoll, el dia 13 doncs, és la tria de Molans d'Espinavell, el 14, 15 i 16 doncs, és la de Sant Armengol doncs, a la Seu d'Urgell, també n'han fet a Esterri d'Àneu, o sigui que d'alguna manera ens solapem, vull dir que fins i tot se solapen, i no hi ha maneres de que puguem fer una coordinació doncs, de perquè no hi hagi dues fires amb la mateixa data. També s'entén que cadascú, cada sector, doncs la programa en funció doncs, de com va el temps, com van les pastures, si s'adalenta, si es retrasa, perquè caiguin cap de setmana, etc. Pràcticament l'única gent que es manté amb la data que toca, que és el 13 d'octubre, que és la de tria dels Molats d'Espinavell. Tot i així s'estan valorant doncs, passar-ho en cap de setmana.
Bé, però això també comportaria un overbooking important, no?, si se celebrés en cap de setmana la tria de Molats d'Espinavell.
Sí, aquest any passarà, perquè a més és pont, és el pont del Pilar.
Sí, cert.
Sí, doncs vull dir que aquest any serà, és el dia 13, hi haurà un col·lapse general, perquè d'alguna manera doncs, forma part de la tradició i que d'una cosa evidentment i pràcticament principalment ramadera ha passat a ser un atractiu turístic, que també té la seva importància, perquè ara també hi ha moltes explotacions de muntanya que tenen turisme rural i que d'alguna manera és un complement, el turisme és un complement i que sort n'hi ha perquè a vegades l'activitat agrària no dona doncs, per sobreviure en condicions una mica més dures que el pla.
Hem de dir que nosaltres serem en directe a la tria de Molats d'Espinavell aquest proper divendres, de manera doncs, que podrem copsar de primera mà quin és l'ambient que s'hi respira. Quines són les explotacions convidades en aquesta fira de Sant Lluc, Josep Maria?
Bé, la raça convidada és la llavosina i després doncs, hi ha una, hi ha 22 corrals doncs, de bestiar gros i 6 gàbies doncs, de viram, que aquí hi ha una mica de tot, hi ha vaques, vedells, cavalls, ponis, ovelles, cabres, porcs, pollastres, conills, ànecs i gallines, i que hi ha una mica de representació de tot, que com dèiem, mediambientalment estan molt bé, i sanitàriament, perquè estan sota una carpa, que si plou, que tant de bo ho fes, que ens convé bo, doncs estan a Sapuig, i allà se'ls dona aigua a menjar, i que i la nit doncs, hi ha vigilància, doncs fa que el bestiar doncs, que estigui doncs, en molt bones condicions i que la gent també el pugui visitar doncs, també en les condicions adequades.
Molt bé, la fira ramadera, que estarà oberta tot el dia, entenc, eh, Josep Maria?
Sí, tot dos dies,
els dos dies.
I el diumenge.
Perfecte. Sí, sí, sí. Bé, no volem perdre l'oportunitat, ara que tenim aquí, de parlar d'una iniciativa que sabem que tu et fa especial il·lusió, i és la publicació d'un llibre sobre les cases de muntanya de Sant Privat d'en Bas, sobre la seva gent, les tradicions i els costums, una presentació que es farà aquest 12 d'octubre, en concret, a la Vall d'en Bas, és un treball de l'editorial Oliveres, es farà a la plaça de Sant Privat. Què en queda d'aquelles cases de Sant Privat? S'han pogut recuperar moltes d'elles o no?
Sí, sí, pràcticament no. Afortunadament, he tret algunes molt petites que fa anys que ja estan abandonades perquè només hi havia una economia de subsistència dita la precarietat i misèria. Les cases grans es continuen, doncs, com que hi ha unes molt bones pastures, tenim una pluviometria que es manté afortunadament al voltant dels 1.000 litres per metre quadrat i any, i la zona de Siuret, Vidrà, doncs fins i tot estem a 1.100, la qual cosa doncs, vol dir que tenim unes pastures molt i molt bones i que fa que les explotacions ramaderes es vagin mantinguent. Tot i així, molta gent ha diversificat amb turisme rural i també doncs, amb venda directa dels productes, com és a Coll Fred, com és els de Can Font doncs, de Siuret, com és doncs, a Capellem doncs, de l'Esteller, que tenen carnisseria i que venen doncs, els productes doncs, directament a la gent i a restaurants.
Molt bé, doncs recordem aquesta presentació que es farà a la plaça de Sant Privat a dos quarts d'onze.
A la plaça hi ha la concentració de gent i a dit a l'església doncs, hi haurà doncs, la presentació del llibre que es farà a dos quarts d'onze la concentració de gent i a les onze doncs, fem la presentació.
Per cert, i sobre teva, suposo que són anys aquest llibre de molta feina, no, Josep Maria?
Bueno, el fet de jo haver estat a l'Ajuntament doncs, ha fet que tingués també molta connexió amb la gent de muntanya, també m'ha agradat molt l'excursionisme, en el seu temps anar a caçar bolets i anar tenint contacte amb aquesta gent, i sí que he vist que hi havia moltes coses que malauradament es perdrien, i he pogut entrevistar doncs, gent de 90 i 95 anys i de 100 anys doncs, que m'han explicat moltes coses i que, a més, hem de dir que fins fa poc de la Guerra Civil i dels emboscats i dels maquis i tot això, doncs no, la gent evitava parlant, ara ha passat prou temps com perquè expliquin coses doncs, que fins ara no s'han explicat i que les hem pogut recollir. En el fons, això és una mena de recull d'entrevistes que he fet a 140 persones i que recull una mica la història de la gent, de les cases de pagès, els costums, les tradicions, també doncs, el tipus de bestiar, els ocells que podem trobar-hi, els arbres, les plantes ramalleres, en fi, una mica de resum de tot plegat, no? Però sobretot constatar la duresa que hi ha hagut doncs, en aquesta zona de muntanya, que era, diguem-ne, de Sant Privat, era la zona econòmicament potent, perquè la gent de la plana anava a treballar doncs, a la muntanya, ja sigui per l'explotació forestal, doncs, ja sigui per anar d'allà, per anar a conduir el bestiar, anar per anar a treballar les vaques, per fer de pastor, etc etc. És a dir, que l'economia venia de la muntanya.
Josep Maria Ginebreda, autor, per tant, del llibre Sant Privat d'en Bas, cases de muntanya, la seva gent, tradicions i costums, i també organitzador de la Fira Ramadera de Sant Lluc. Molta sort i moltíssimes gràcies per esmorzar amb nosaltres avui.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Esteu convidats dijous.
Gràcies, una abraçada, bon dia i bona hora.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Ja estàs ben equipat per aquesta tardor. A Tweeting hi trobaràs els portàtils i les tablets fetes a la teva mida, a més de tots els seus complements. I també a Tweeting hi trobaràs les millors tarifes. Contracta fibra i mòbil amb Mas Mòbil per només 39,90 € al mes i entraràs en el sorteig de 250 €. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot. Telèfon 972-26-24-25.
I aquest cap de setmana s'ha celebrat la Fira de la Bruixeria de Sant Joan les Fonts, destacant el rol de les bruixes com a dones sàvies malenteses en el passat i que van ser injustament castigades. Pere.
Aquest cap de setmana, Sant Joan les Fonts ha estat l'epicentre del món de les bruixes. Durant la 17a edició de la Fira de la Bruixeria s'ha explorat el misteri de Salem i els orígens del mentalisme a Hightsville. Una de les organitzadores, Imma del Destí, ha destacat que al llarg de totes les edicions la fira ha evolucionat per créixer, però es mostra particularment satisfeta per haver eliminat una part del tabú que envoltava la figura de la bruixa.
Bàsicament estem parlant com de dones sàvies que, no, que hi havia persones que no les entenien i per això les, bueno, les tractaven com a bruixes o com a persones estranyes, però bueno, tampoc són tan rares, no? Encara n'hi ha. Però bueno, és normal, tothom té la seva manera de pensar i és bastant normal que no tothom entengui la postura d'un altre. Però també hem de veure que tota la part espiritual dels altres països, dels altres, de les altres cultures, l'entenen cada lloc allà on estan, però surts d'aquest lloc i ja no t'entenen. És normal.
La Fira de la Bruixeria i els canvis en la societat han contribuït a fer que avui els joves de Sant Joan considerin aquest esdeveniment com un lloc per expressar-se. La Tora Macias n'és un exemple.
La Fira de la Bruixeria és una fira, una festa que com a santjoanenca sempre he viscut i tenir l'oportunitat, ara que sóc adolescent, venir i fer un personatge que representi no només a mi, sinó a les joves, perquè som així bruixes sexis, joves, que ens sentim dones i ens sentim importants, doncs és molt important i sobretot ensenyar a les noves generacions que venir aquí a disfressar-se no és res dolent.
Com no podia ser d'una altra manera, la Fira de la Bruixeria s'ha acabat amb el ritual de tancament a càrrec de l'Imma del Destí.
I en esports, un gol a última hora de Moja Xabura fa justícia a l'estadi municipal. La Unió Esportiva Olot acaba guanyant un partit en què havia estat molt superior al Badalona. Resultat final, David Planella, 1-0.
La Unió Esportiva Olot mereixia la victòria, però el partit ja s'acabava i semblava que no hi havia manera de moure el 0-0 del marcador. Però a 4 minuts del 90, un xut de Pablo Ufano es va convertir en una assistència per Moja Xabura, que des del segon pal va allargar la cama per empènyer la pilota al fons de la xarxa i fer l'1-0. Va ser el gol d'un triomf sofert, però clar. El tècnic de l'Olot és Pedro Dolina.
Ha sigut un patiment continu perquè al final fer tantes coses bé per no guanyar sembla difícil i complicat, però estem en aquest moment que les boles no acaben d'entrar i tenim moltes i no, i costa molt. Però és que jo l'únic que li he dit a l'equip a la mitja part i el que he decidit ara és que hem de seguir així, hem de seguir un rodillo i hem de fer pico a pala fins al final. Avui la posició seria un 85-15, ni l'han vist, amb un equip com ells, que ja et dic que normalment és tot el contrari. I l'únic que ens ha faltat és el que ens està faltant últimament, que és ficar-la dintre, però bueno, vull dir, al final l'havia de caure de madur, que és el que els he dit, i estic molt content per ells perquè avui era un partit clau.
L'Olot va dominar el partit des del principi i només a la primera meitat va crear 4 ocasions i va forçar 5 corners, però va ser la segona quan va posar més setge a la porteria de Cravioto. El porter del Badalona va tenir feina i va veure passar la pilota a prop més d'una vegada. Només de començar a terme va topar amb el pal i tot seguit Marc Mas, assistència de Forés, va xutar fora i Pedro del Campo va tenir 2 bones ocasions consecutives. La primera amb el cap, la va treure Cravioto, i la segona amb el peu, va sortir per sobre del travesser. A l'altre costat, en canvi, el Badalona es va defensar com va poder i va sortir al contraatac per mirar de sorprendre els olotins. Va estar a punt d'aconseguir-ho en un parell d'ocasions a la mitja hora de la segona meitat, però va generar molt poc a l'àrea de batalla. Una vegada més, el porter de l'Olot va viure molt tranquil a la porteria. Per Dòlera, aquest va ser el partit més complet a casa.
Doncs parlant de futbol, tanquem el nostre programa per avui i tornem demà a la mateixa hora, aquí a l'antena dels 5 minuts més. Que vagi molt bé. Fins demà, Aniol Puigverd. Cuida't molt, eh?
Fins demà.
Fins demà, bon dia a tothom.